Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us parla Domènec Subirà. Nit llarga i de molta activitat a l'aeroport de Barcelona. Els problemes informàtics que han afectat la navegació aèria aquest divendres i que ja s'han solucionat han provocat molts retards i algunes cancel·lacions de vols. Ara encara van arribant vols que han acumulat hores i hores de retard. Aeroport de Barcelona, Joan García, bona nit.
Bona nit. Fins al punt que el mateix aeroport ha demanat als taxistes que qui pugui vagi a les terminals, perquè durant tota la nit es preveu que hi haurà una alta demanda tant a la T1 com a la T2. Això és conseqüència dels problemes informàtics que han afectat Enaire aquest divendres, l'ens gestor de la navegació aèria, i que ha comportat moltes hores de regulacions. No només al Prat, també a altres aeroports. Regulacions vol dir que les operacions tant d'enlairament com d'aterratge s'han d'espaiar més. Ha de passar més temps entre avió i avió, i això acaba provocant retards que amb el pas del dia es van acumulant. I si no es poden recuperar, les aerolínies acaben cancel·lant vols, com ha passat en algun cas. Ara mateix, a la T1, arriben vols, veiem, de Roma, Lisboa, Palma, Londres, Menorca, ben bé amb 2 hores de retard. Hi ha tant de tràfic d'arribades a Barcelona que alguns vols, com passa a Menorca i també a altres aeroports, encara no han pogut sortir a l'espera de tenir el permís per poder ocupar la ruta. Vueling a la T1 i Ryanair i EasyJet a la T2 són les companyies més afectades.
Altres informacions destacades d'aquest divendres en format més resumit. El govern francès sembla haver frenat la revolta social, ha fet un desplegament excepcional d'efectius policials i alhora ha prohibit les manifestacions i ha suspès el transport públic a les principals ciutats del país. El ministre de l'Interior considerava determinant aquesta quarta nit de tensió des que dimarts un policia va matar un jove de 17 anys en un control de trànsit. El funeral, justament per a Nael, es farà aquest dissabte. L'expresident brasiler Jair Bolsonaro l'han condemnat a 8 anys d'inhabilitació per abús de poder. Bolsonaro no descarta recórrer la sentència, que qualifica de ganivetada per l'esquena, i apunta a la possibilitat que la seva dona sigui candidata a les pròximes eleccions presidencials. Optimisme entre els regants dels canals d'Urgell i Segarra-Garrigues per l'increment de les reserves d'aigua als pantans. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre els ha concedit 58 hectòmetres cúbics per regar fins a finals de la campanya i confien que això els permeti salvar part de la collita de fruita i que donaven ja ara per perduda. De la informació cultural destaquem el que està passant a la Sala Beckett de Barcelona, que ha estrenat el muntatge Nessun Dorma, Déu Manzanares, una obra que denuncia l'abús de les classes altes sobre la classe obrera. En el repartiment destaca la presència d'Anna Barrachina. I una informació de servei d'utilitat, sobretot per aquest estiu, quan molts segurament que viatjaran, perquè és que a partir d'aquest dissabte ja no és obligatori fer servir els triangles reflectors per senyalitzar els vehicles avariats o accidentats a les autopistes. Segons la DGT, la mesura cau amb l'objectiu de reduir les morts per atropellament que es produïen quan els conductors justament anaven a col·locar aquests triangles. A partir de l'1 de gener del 2026, en canvi, serà obligatori dur al vehicle un nou sistema lluminós que permet alhora geolocalitzar el lloc on s'ha produït l'aturada. Ho ha explicat a Catalunya Informació el director de mobilitat del RAC, Cristian Verdagí.
Com una sirena que porten els vehicles d'emergència, que estan imantades al sostre del vehicle i s'aguanten i se sostenen per un imant. Fins aquest any aquestes vehicles existien, però no incorporen una novetat important, que és una targeta SIM perquè estiguessin geolocalitzades. No només que indiquin in situ l'existència del vehicle d'emergència, sinó també que es puguin connectar a una central i a partir d'aquí indicar la posició als serveis d'emergència.
I ara els esports amb David Ubach. David, bona nit.
Bona nit. El Barça podrà jugar la propera edició de la Lliga de Campions, tot i el cas Negreira. Els investigadors de la UEFA han enllestit el seu treball i han conclòs que l'equip blaugrana és admès a tots els efectes. D'altra banda, hi ha acord per a la desvinculació del Barça amb Samuel Umtiti. Més futbol. Ja hi ha llista definitiva de la selecció espanyola femenina de cara al Mundial de Nova Zelanda. Hi haurà 5 catalanes, que són Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Laia Codina, Ona Batlle i Maria Pérez. En la llista també hi trobem les blaugranes Cata Coll, Irene Paredes, Mariona Caldentey i Salma Parayuelo. L'Espanyol, per la seva banda, ha presentat Fran Garagarza com a nou director esportiu. Garagarza ha parlat d'optimitzar recursos i de remengar-se. Moyogu, el conseller delegat blanc i blau, ha reconegut el fracàs pel descens. El Barça de bàsquet, afegim això, ha decidit pagar la clàusula d'1 milió d'euros pel jugador del Joventut, Joel Parra. El club blaugrana vol que el jugador de 23 anys signi per 4 temporades. El Manresa, mentrestant, reté una temporada més l'alè pivot Devin Robinson. En ciclisme, aquest dissabte comença una nova edició del Tour de França amb les 3 primeres etapes pel País Basc. Ho farà amb una primera etapa de 182 quilòmetres de mitja muntanya amb sortida i arribada a Bilbao. La presència catalana la formen Marc Soler, David de la Cruz i Antonio Pedrero. I en hoquei patins, el Vila-sana ha rebut una multa de 4.000 euros i el seu tècnic, Luis Rodero, de 8 partits de suspensió pels incidents que hi va haver en el tercer partit de la final de l'hoquei Lliga Femenina entre l'equip lleidatà i el Gijón, que va acabar amb títol asturià als penals.
Fins aquí les notícies.
Agressions físiques contra el col·lectiu LGTBI han augmentat un 20% aquest any.
Protocol contra la LGTBI-fòbia després de l'agressió homòfoba que hi ha hagut al metro.
Jo no puc entendre que dones que han lluitat per la igualtat de les dones no puguin entendre que les dones trans tenen inclús menys dret que les dones cis.
Què passa aquí? Todo va a peor.
Estem amb uns marges realment preocupants.
Actuar contra la LGTBI-fòbia és un deure social.
Catalunya Ràdio amb el col·lectiu LGTBIQ i més.
Aquesta setmana ens mullem amb orgull.
Deixa't enamorar per un estiu ple d'emocions.
Jo t'estimo igual, siguis la Venus o Premià de Dalt.
Amb Catalunya Ràdio i TV3 obre el cor a l'estiu més especial.
D'aquí o d'allà tant me fa...
La primera cosa que li vaig dir a la Sílvia Andrés quan em va proposar posar la cançó de la Gloria Gaynor, I Will Survive, que representa l'any 1978, que és el que tocava per fer la penúltima intervenció en el programa d'aquesta temporada, d'una cançó prèvia a l'existència de la finestra indiscreta, vaig dir, però si ja l'hem posat. I no, vaig consultar i no l'havien posat. El que passa és que un té la sensació que et persegueix per la vida. És a dir, intenta suïcidar la cançó, matar-la, esfumar-la, enviar-la a volar interplanetàriament, tancar-te les orelles... En fi, no hi ha manera. I Will Survive sobreviu a tots els intents d'acabar amb ella. Ai, no és Gloria Graham, ja voldria jo que fos Gloria Graham. És Gloria Gaynor, té 79 anys actualment, és de Newland, que és un lloc pijo de New Jersey, i ella és pija, però molt pija, tot i ser la reina de la música disco des de fa més de 20 anys aproximadament, perquè ara ja, pobreta meva, és que es va fer cristiana. Es va fer cristiana i al moment donat va dir I Will Survive, es dirà a partir d'ara We Will Survive. I al moment que es va dir We Will Survive es va transformar en gospel. I llavors ja la van començar a cantar a les esglésies. I va canviar absolutament el paradigma del que era una cançó que liderava el moviment pre-mi-xu en aquells moments, perquè parlava festa'n a fotre, li deia ella al senyor que l'acompanyava, dient no puc més, em vull empoderar, quan encara no s'havia inventat la paraula. Bé, senyora, moments cinematogràfics, Rocky, per exemple, Rocky 3, cantava alguna cançó de Super Steven Hollywood, també. Gloria Gaynor, mezza soprano, dona pas a la pel·lícula que parla d'una soprano i que es diu La Lluna.
Yo quiero que venga poca gente a mi fiesta. Yo, me has dado un susto de muerte.
¿Dónde has estado? Me prometiste que vendrías. Te necesitaba. No, no sé cómo he podido aguantar toda la representación sin ti.
Yo oí un aplauso de 10 minutos.
Si la cançó d'avui era del 78, la pel·lícula és d'un any després, del 79, perquè ha arribat el moment d'acabar la temporada i, crac, se'ns han fos els ploms, directament. La lluna de Bernardo Bertolucci, entre 900 i la tragèdia d'un home ridículo. Estimat Pere Vall, si et fes triar entre Gloria Gaynor i Bernardo Bertolucci, què faries?
Els dos?
Els dos? No, 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 t'he dit triar. Triar entre els dos. No, no.
Bertolucci.
Bertolucci, val, d'acord. Però aquesta pel·lícula també?
Però sí, no, veuria la Luna i veuria la Jill Clayburgh.
I tant, la mujer descasada.
Passejant per allà i de fons Gloria Gaynor.
En bicicleta però anava ella, perquè portava en bicicleta una cistelleta davant i hi havia el fill, que és el fill drogadicte, que és el tema de la pel·lícula, una soprano americana que arriba a cantar les termes de Caracalla, Roma, Itàlia. Ella no cantava, tot i que fa de soprano, estava doblada, evidentment, Jill Clayburgh, i al nen li ha sortit drogadicte. Llavors és el gran problema, perquè a més estan enamorats, fill i mare, perquè era una pel·lícula que parlava de la lluna, del satèl·lic, una mica adípica i gaire bé incestuosa, no, literalment incestuosa. Sí. Estàs d'acord, no?
Sí, sí.
I el nen identificava la mare i la lluna perquè com que la portaven la cistelleta de la bicicleta, el nen mirava cap amunt, petitet, 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 i veia la cara de la mare i la lluna allà dalt. I què acabes descobrint quan veus la lluna avui dia? Camblin va plagiar la bicicleta de la lluna a ET. Bueno, claríssimament, però mai claríssimament. Ara, admira't, eh? En aquesta pel·lícula, a banda de Jill Clayburgh i del nen Matthew Barry, que avui dia és director de càsting de pel·lícules, ja veus tu per on, hi ha una colla de futurs famosos actors com Roberto Benigni, que no me'n recordo en absolut de quin paper feia la pel·lícula, a part d'una col·lecció de velles glòries, Alida Valli, Franco Chitti, Renato Salvatori, Fred Gwynne, és a dir, Mr. Monster, Thomas Millian i Laura Beatty, en fi, una cosa, una desfilada digna de 8 i mig de Fellini, sí. Oi? Doncs així hem començat la finestra indiscreta d'avui. Amigues, amics, ha arribat el programa de cinema.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Que inevitablement, i a més amb ganes, parlarem de sevillanes. Bueno, ballarem sevillanes amb el Pere Vall i amb tota la colla, que sou vosaltres i uns quants més. Recordeu que ja som al penúltim programa de la temporada. La setmana que ve serà el darrer. S'acaba la finestra indiscreta? No! Tornarem la primera setmana de setembre i esperem que vosaltres, molts col·laboradors i col·laboradores i tothom que vulgui apuntar-se al cinema que està agafant embranzida, i si no, ho dic jo i cola, ja directament. Per tant, aprofiteu l'oportunitat. Ja sabeu que fins a les 2 de la matinada, finestra, i a partir de llavors el penúltim audiovisual de la temporada, també amb els nostres músics Barry, de la Rue, North i Rota encara. I la Sílvia Andrés, i la Josep Maria Bunyol, i l'Oriol Fidalgo, i l'Àlex Gorina, i l'Alfons Gorina, que no hi és, però hi és. Ona, estàs bé, carinyo? Val, molt bé. El Dani Jiménez, el Sam Maseda i el Pere Vall, a banda de Marta Armengou, Desi de Fez, Elisabet Espuny, Guillem Marí, Fausto Fernández, Francesc Garriga, Violeta Covachis, Alba Laguna, Carles Romero, uf, són molts, eh? Elis Tapiol, Pere Vall, ja ho deia. T'he dit per partida doble, tio.
Ja està bé.
Ets un endollat de mena.
Sí, sí, sí.
L'home que ja no endolla els carregadors per carregar-los. I Núria Vidal!
Escoltes flamenco, t'agrada viatjar, no faltes mai a ioga i estudies italià. Vas a la Filmoteca i puges a estendre el terrat.
La pots cantar perquè te la dediquem a tu, eh?
I balles xa-xa-xa.
Canta, canta!
Desplaces amb bici per no contaminar.
Passeja amb bici, com dèiem, no? Amb la seva mare mirant la lluna i tot plegat. Visca la senyora Karsumke.
Ah, visca.
Directament. Amigues i amics, és Els Amics de les Arts i és una cançó que es diu Els Binocles d'en Pere. Pere Vall,
sí,
ets tu, el
sí,
Pere.
Sí, sí.
Directament, eh? O sigui que àlbum Bed and Breakfast en homenatge al nostre amic i col·laborador, eh? és per tu.
Pues moltes gràcies.
I perquè ens has portat moltes coses interessants aquesta temporada. I, per exemple, amigues i amics, avui també el Pere Vall ens vol defensar una d'aquelles pel·lícules que mereixen ser rescatades. És el moment, d'acord?
És el moment.
Deixes que tiro un tall i...
Oh, i tant,
entrem
i tant,
en matèria.
I tant, i tant, i tant.
Doncs vinga, senyores i senyors, Deliverance.
Ed Gentry, he runs an art service. Wife Martha has a boy, Dean. Lewis Medlock has real estate interests. Talks about resettling in New Zealand or Uruguay. Drew Ballinger, he's sales supervisor for a soft drink company. Bobby Tripp, bachelor, insurance and mutual funds.
És el moment gloriós de Dueling Banjos. És aquell moment on Arthur Smith i Eric Weinberg fan de Roy Cox i Hoyt Pollard, que fan veure que toquen banjos i guitarra en aquella escena del començament de la pel·lícula de John Burman del 1972, mítica, escandalosa i digna de menció.
Digna de menció i que tothom recorda dues escenes, aquesta i una que no esmentarem, però que afecta el personatge de Ned Beatty, i al primer lloc una curiositat, Deliverance a Espanya es va dir Defensa.
Sí.
A Bolívia la van traduir literalment com Liberación. A Mèxic és Amarga Pesadilla. I a Argentina, La violència està en nosotros.
Ole!
Hombre. La pel·lícula és la cinquena pel·lícula del John Boorman, que havia debutat en el 65 amb Catch Us If You Can. Després vindrien A Quemarropa, Infierno en el Pacífico, Leo el Último, i aquesta, Defensa, que és l'adaptació d'una novel·la de James Dickey.
Exacte.
De quatre empresaris d'Atlanta, una mica pijos, una mica de ciutats, una mica sobrats, que diuen anem a fer una travessia amb un riu.
Esport d'aventura, sí, diem,
sí,
avui dia.
Estan a punt...
De reiers, sí, ben vestits.
Sí, no, i a més, un tema molt actual. Estan a punt d'inundar aquesta vall, aquest riu ja desapareixerà, doncs nosaltres baixarem aquí i som els amos del món i ens importa tres pebrots, el que ho pensi la gent, doncs ho farem. Només un d'ells, que és el personatge del Val Reynolds, està preparat per l'aventura i a més de seguida es notarà, és l'únic que sap tirar a l'arc. L'altre és el John Boyd, que és el típic home de ciutat. El Ned Beatty, que és el gracioset, que tot està fent bromes sexuals i pringa. I després el Ronnie Cox, que ja has dit que és el que fa el duel de banjos.
Això que estem sentint,
principi.
Eh?
O sigui, és una pel·lícula que, en definitiva, no te l'acabes, perquè parla d'aprenentatge, rols socials, poder, força bruta, fer les teves pròpies lleis. Al final hi ha un moment en què ells diuen... passem d'avisar la policia i no els hi expliquem, fem el nostre propi judici, improvisar, córrer, amagar-te i la possibilitat final de reconciliar-te o no amb l'enemic.
Una lliçó magistral del Pere Vall, noi.
No, és que...
Em trec el barret del John Boyd directament davant
teu. No, perquè jo sóc com bastant el John Boyd i el Barr Reynolds ja el tinc ja des de fa temps així de baixa i doncs m'he d'espavilar, doncs jo he assumit aquest personatge que sorgeix de l'aigua i diu, jo no em vull ofegar. Llavors, és un personatge que inspira molt doncs, a escriure cosetes.
Doncs escolta, ja està, ja ha fet la defensa pel·lícula, després sentirem la de l'oient, que també defensa algun oient cada setmana alguna pel·lícula o alguna cosa que recorda. Jo ara us he de dir que aquest estiu no us fallarem, però no hi haurà Finestra Indiscreta, com cada any farem un programa d'estiu. En aquest cas es diu, i es dirà, i va de música i cinema, com sempre, Les golfes del Gorina.
Les golfes són l'indret on s'amaguen els records d'una vida.
Every time we say goodbye, I die a little.
Les golfes del Gorina són sessions de cinema i cançons que ningú vol incloure als horaris comercials. Dissabte i diumenge a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio, amb Àlex Gorina.
Has conegut qui cantava? Et sorprendré, però ara no t'ho diré. A les golfes del Gorina, tot l'estiu, dissabtes i diumenges a Catalunya Ràdio a les 10 del vespre. No us ho perdeu. Comencem ja a parlar de coses a banda dels nostres capricis. Amor, tapes d'as. Qui era tapes d'as que mor als 68 anys a Calcuta, l'últim supervivent de la mítica banda del pop-rock bengalí, els Mohiner Goraguli? Era...
Molt bé, molt bé. Estava esperant conèixer aquest grup que es convertirà en el meu grup.
Escolta,
de capçalera, perdona, aquest estiu.
Aquest home, que ho va aprendre tot de la seva mare, com molts de nosaltres, per entendre'ns, que era guitarrista, que era de Kolkata i que van fer música fins al 1971, és un mite dins de la música bengalí i s'han fet molts documentals com Remembering Mohinder Gobaguli o The Making of a Cycle, dedicats només a la música d'aquest grup musical, aquest que esteu escoltant. I jo crec que, escolta, perquè siguin bengalís i tot això... Escolta, s'ho han currat molt bé.
Sí, 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 jo sempre estic disposat a saber més coses i quan tingui el mòbil carregat amb l'inalàmbric aquest, baixaré moltes cançons d'aquest grup que m'acompanyaran...
Sentiràs unes quantes de fons de la primera...
Juliol i agost. Ah, mira, llavors podré escollir.
De la primera part del programa i la segona et sorprendrem amb un altre material que a més lliga una mica amb Deliverance, perquè... Fent feina, eh? Trapichant filmoteca.
No consentiré que ningún hombre se ría de mí cuando te tenga en sus brazos. Vendrás conmigo, te mataré.
De acuerdo. Mátame o déjame marchar.
Por última vez.
Por última vez. Aquí tienes esto, el pobre anillo que me regalaste. Ya no tengo nada tuyo.
Infame. No eres buena. No lo has sido jamás. Te desprecias como si no fuese nadie. Tú lo has querido. No volverás a engañar a ningún hombre.
Ha començat la programació d'estiu de la Filmoteca, com cada any, alerta, primera sessió de Cantant de Bajo la Lluvia, demà a les 5 de la tarda, cada estiu la fan, per entendre'ns. A Buda Sufla arribarà també demà a les 9 del vespre. I, en fi, si us heu quedat sorpresos perquè uns crítics han decidit que la millor pel·lícula de la història és Jan Dillman, la podeu veure diumenge a les 6 de la tarda i sortireu de matinada.
Jo vaig pensar el mateix, estic adient, doncs, a comprovar-ho, i a més amb una pantalla gran.
Efectivament, però... Hem triat divendres de la setmana que ve a la 5 de la tarda per fer-vos sentir un fragment de Carmen Jones, Dr. Preminger, adaptació de Carmen al món dels negres americans, amb Dorothy Dandridge i Harry Belafonte, que és mort ara fa poc, bàsicament perquè sents aquest tall i dius, això avui dia és un escàndol. Violència domèstica total, brutalitat masclista, a tope... Escolta, tota la vida Carmen l'acaba... fulminant un senyor que no suporta la seva existència. O sigui que malament anem, però per què Carmen Jones i Filmoteca? Doncs perquè, senyores i senyors, ara li fem els honors a una altra Carmen, també sevillana. I, a més, Carmen Sevilla.
Esa voz. Yo conozco esa voz.
¿Sabes quién soy?
Para mí que es una personilla muy amiga mía que todos los años va y viene de Inglaterra. ¿Dónde está el niño?
Pues no te equivocas, colorín, soy yo.
¿Dónde está? ¿Dónde te has metido, José
Aquí
Luis?
Aquí estoy, colorín.
Bendito sea.
¿No se acordaba de mí?
Poco. Casi nada. Y yo solo recuerdo que había gente. Mucha gente. Toda la gente de la casa vieja. Ahora arreglaremos cuentas. Ahora las pagarás, torcido.
Pero...
¡Mi padre! Dejadle que se vaya. Su garganta está delicada por haber sentido muy cerca el frío de un acero.
Ah, pero sois vos, el cazador del bosque. Perdonad que no os haya reconocido, como ahora vais vestido de mujer.
Es que soy una mujer.
No, habrá que verlo.
Yo soy Carmen la Gitana, cigarrera de Sevilla, y a los guapos de Triana, aguantero de Coronella. Pero no es verdad la historia que de mí escribió un francés al que haría en pepitoria si volviese aquí otra vez. Iba a servir...
Aquest francès era l'autor de Carmen i, per tant, de Carmen Jones i, en fi, va lligat tot, definitivament. Sí, sí que és amor la darrera folclòrica, però era molt més que la folclòrica que tothom ha mencionat, no? M'agrada el dels noms. A les pel·lícules es deia Carmelilla, Mariquilla i Serranilla, en diferents pel·lícules, a banda de Mari Pepa i Pastora del Deies. Un personatge
que jo de petit el vaig descobrir en el Lectures. El meu pare, jo part de Carsun, que soc ball, i el meu pare comprava el Lectures, el deixava allà al mig del menjador i tots els nens tafanejàvem sense ni alta ni baixa cultura. Era el Lectures. I Carmen Sevilla sortia sempre al costat de... Cristina Onassis a una altra pàgina, Grace Kelly i tal, qual. I jo no havia vist cap pel·lícula de Carmen Sevilla, però havia vist fotos de Teràpia al desnudo i de Sex o no sex.
Home, tu el que, també eres de revistes amagades?
No.
Ah, perdona, no, perquè no, era l'època del destape,
no,
això,
no,
eh?
No, això eren lectures. Sí. Lectures de primeres fotos de José María Íñigo i Carmen Sevilla en Teràpia al desnudo. Jo dic, aquesta dona no és una folclòrica, quines pel·lis més agosarades fa. Fins que un dia a la tele fan La Fierecilla Domada.
Que has sentit un fragment ara, sí, amb l'Alberto, sí, Closas.
Jo ara ja fan d'Alberto Closas, perquè ja he vist La Gran Família, i dic, em poso a veure La Fierecilla Domada, i dic, aquesta dona és extraordinària, quina bellesa, quin talent, quina comicitat. I a sobre hi ha una escena que surt la Concha Velasco a La Fierecilla Domada. Ja me'n vaig convertir en fan, i llavors jo n'he vist moltíssimes, tant de les pel·lis folklòriques, com de les pel·lis també d'autor, o sigui, conec l'etapa Eloi de la Iglesia, Gonzalo Suárez, però també la
Pedro Lea,
l'hermana Sansulpicio. O sigui, sí, sí. Jo he fet els deures, perquè els fans som així.
Doncs escolteu, va treballar amb Donald Siegel, Aventura per a dos, va treballar amb Vittorio De Sica, Panamor i Andalucía, va treballar amb Bardem a La Venganza, que també sentíem un fragment ara mateix, no? Amb Nicolas Ray, a Rey de Reyes, on era la Verónica, directament, no? El Balcón de la Luna, amb Lola Flores i Paquita Rico, que no sabien com posar els noms, perquè totes tres volien ser la primera, i llavors van posar com el Molino, un aspa de Molino que anava girant, i no sabies qui era la primera, qui era la segona i qui era la tercera. Això de la rivalitat de les actrius i tal és històric, eh?
És històric, sí, sí.
Saps que ella feia un programa de televisió i una vegada va convidar la seva amiga número 1, que era Sara Montiel? Has vist aquesta escena? Has sentit aquesta escena alguna vegada?
No.
Escolta-la atentament.
Si nosotros estamos de caramelo. Sara de mi vida y mi corazón. Tú sabes, yo me está dando un poquillo de envidia con el puro, en el buen sentido de la palabra. Pues, tú un poco no me enseñas un poquito el pureo este.
¿Al pureo?
El pureo.
Yo hace muchos años que fumo, tú sabes que
sí,
fumo
toda la vida. Mira, bueno, en América, en todo el mundo, de que da, sí. ¿Pero qué es esto? Y se apartaba la gente, entraba ella así, en los restaurantes, en los hoteles,
claro,
en todo,
claro.
Así, en las calles. Decía,
pero tú fíjate que yo fumaba cigarrillos nada más, pero en Cuba,
sí,
conocí a Ernesto Hemingway.
Sí, Hemingway.
El escritor, sí, sí, americano. Y mira, me dijo, tú eres una mujer española, tú tienes que fumarte.
Qué gracioso.
Tú tienes que fumar puros. Probé, me gustó.
No, si lo malo es probar. La cosa.
Sí, eso es lo malo. Pero es bueno.
Es bueno. Oye, tú no
tienes
un purito.
Bueno, no trago humo, ¿eh?
Tú no tienes un purito por ahí.
¿Un purito por ahí?
Sí. Trae alguien, purito. A ver, mi pipi. Sí. Ay, mi pipi.
Por favor, con cuidado, que de seguridad nos va a matar, hombre.
Pero seguridad está escondido.
Ya, pero ten cuidado, no se vaya a quemar. Vaya, me asustó.
Oye. Venga, Sara, mira.
Espérate, a ver. No, no. Ese es. No. Por aquí no se enciende. Se enciende por aquí. Póntelo en la boca, mira. Enciéndalo así.
Qué arte el tuyo. Ven para acá.
És sensacional. Absolutament.
M'encanta que la Sara menyspreï la cultura de la Carmen i li digui Ernesto Hemingway, que és un escritor, com si donant per sentat que no ho sap Carmen Sevilla. La que sí que era amiga de Carmen Sevilla era Lola Flores, i quan el Cantinflas li va tirar els trastos a la Carmen Sevilla regalant-li un anell, la Lola Flores li va dir, ojo, que Mario Moreno està casat i t'està regalant això per...
Triqui-triqui.
I la Carmen Sevilla li va tornar l'anella al Mario Moreno, però abans es van convertir en amics. Però la primera intenció era tenir una aventura amb Carmen Sevilla, que no m'estranya.
Ara només diré una cosa, eh? Hi ha molts errors en els premis, en la història dels premis en general. Per descomptat, els Oscars aquesta setmana també ens ho han demostrat amb alguna tria que han fet en l'Oscar honorífic d'aquest any. Però que els Goya, tenint les vives, encara, mai pensessin en fer-li un Goya d'honor a Imperio Argentina, o a Sara Montiel, o a Carmen Sevilla, per mi és absolutament incomprensible.
Sí, perquè no hem de defensar la carrera variada, eclèctica, adaptant-se a tot tipus d'èpoques... visions del cine, cineastes més moderns, cineastes més encarcarats, que ara canto, ara faig un personatge dramàtic, ara faig una pel·li de terror, ara, juntament amb Vicente Parra, doncs em poso ja a la dècada dels 70 i em modernitzo.
Doncs sí, senyores i senyors, Carmen Sevilla, sí que sí! que un homenatge com estava anat, amb el Pere i amb l'Àlex Gorina. I qui vulgui dir la seva ja ho sap. finestra@catradio.cat, facebook.com/finestraindiscreta o @finestracr. Però seguim endavant, que la vida no és tan simple.
Indiscretament, trios de boleros a la finestra.
Isaías.
No, es que no me escuchas.
Te escucho. Por eso me voy a dormir, en lugar de decirte cuatro cosas.
¿Te has fijado en esa antena? Provocan jaquecas, insomnio. Está probado científicamente.
¿Todo bien, amor?
Los imanes de la nevera son cancerígenos.
Una vida no tan simple és una pel·lícula que es va estrenar divendres de la setmana passada, que ja no sabíem què fer i on posar les coses que teníem la setmana passada, com ens passarà avui, i com ens ha passat sempre, i ja ni t'explico l'últim programa, que serà el de la setmana que ve. Però, en fi, que tingui acte de presència la pel·lícula de Fèlix Vizcarret sobre aquest home que ha arribat a un moment a la vida que el que semblava que seria l'èxit com a arquitecte no ha arribat del tot, que s'enfronta a la seva amargura, a la temptació, a tot plegat, i de fet el Miqui Esparré, acompanyat d'un excel·lent Àlex García fent el paper del seu amic. I, en fi, els hi dono la paraula. Res, dues declaracions que ens van fer a la finestra indiscreta. La primera sobre si ells mateixos, director i els dos protagonistes, per exemple, també als 40 anys, han sentit alguna vegada la sensació de frustració per el que volien i el que no han tingut.
En el fondo es eso, en el fondo se trata de eso, de hay un momento en la vida que, como tú bien has dicho, puede ser a los 40, puede ser a los 50, puede ser a los 70. Hay momentos en la vida de transición, de replantearte dónde estás, de replantearte eso, si me dejo de llevar, como tú bien has dicho, al igual que el personaje de Sparve, hay un momento que se da cuenta que si se deja llevar se va a convertir en un padre gruñón. Y hay algo, y algo ahí se le ilumina una alarma y dice, ojo, jo no quiero convertirme en esto, ¿no?
M'atreveixo a dir que fins i tot les reflexions que puguin girar entorn a la peli és que tampoc únic i exclusivament han de girar entorn a la paternitat. Dic això perquè l'Àlex i jo no tenim fills i t'asseguro que com a espectador, si veiéssim aquesta pel·li, ens podríem sentir identificats a moltes coses, perquè és veritat que, òbviament, toca aquest moment de crisis, no? Toca tres crisis, sempre diem, no? La de la paternitat, la professional i la generacional. Però potser ens agafa més a nosaltres la generacional i pensar el que deia el Fèlix de si ens ha passat a l'arròs o segons quines coses, si no. La pel·li és veritat que parla de les ambicions, de les frustracions, de les projeccions, de tot allò que anhelem haver tingut i no donar valor a tot allò que hem tingut, segurament moltes vegades perquè tendim a veure, no, el got mig buit.
Aquest Àlex que no té fills, que diu el Miqui Esparré, no sóc jo, evidentment, és l'Àlex García, el protagonista de la pel·lícula, que també va dir la seva en un moment determinat, perquè és un actor que tothom se'l pren per una banda que no és exactament com la Carmen Sevilla, la que en realitat és, i que aquí pot demostrar alguna cosa més.
Sí, he visto que soy muy inconformista, como que si algo ha ido medianamente bien, ya me voy, ¿no? Como que siempre he ido moviéndome, como me fui de Tenerife de pequeño, pero sí te comparto que hay algo muy divertido en los trabajos que he hecho, que dependiendo de quién tenga delante, o sea, a mí me han podido decir, coño, tú eres el de la quiniela, el de Si yo fuera rico. Esa peli sí me gustó. Joder, ahí sí que estás bien, ahí te he visto yo a ti como el actor que eres, no las otras intensidades estas que haces. Luego estoy en otro sitio y me dicen, joder, te vi en Una vida no tan simple, qué trabajo más fino, ahí veo yo el actor que eres, qué bien estás, no en las comedias estas que haces como la de la quiniela de Si yo fuera rico. Lo cual quiere decir que, efectivamente,
que hay público para todo.
Hay público para todo, y lo importante es estar, volviendo a la película, cada uno tranquilo con lo que hace en cada momento, porque nunca, o sea, nunca va a llover a gusto de todos.
No és Carmen Sevilla, és la cantant dels Mohirer Goraguli. O sigui, poca broma. I ha arribat el primer comentari del Javier, que diu, de la mort de Carmen Sevilla, es queden dues pel·lícules, La venganza i No és bueno que l'hombre esté solo, de Pedro Lea.
Sí, per exemple.
Diu, obra mestra total sobre la soledat, l'escena final memorable amb un fantàstic José Luis López Vázquez i la seva nina inflable, que arriben a la festa de presentació de la parella del protagonista encara a dia d'avui, que posa els pèls de punta directament.
Era la nostra tamanya tamaño natural.
Sí, sí.
Tamaño natural era Berlanga, però bueno, era francesa.
Sí, sí.
Però aquesta està a l'alçada de la pel·li de l'Olea, del Berlanga.
Amigues i amics, ha arribat Indiana Jones, ha arribat Indiana Jones, ha arribat Indiana Jones, i mireu-vos un moment la situació, eh? Quan va fer Star Wars, Harrison Ford tenia 35 anys. A la recerca de l'Arca Perduda tenia 39. Al Temple Maleït, 42. A l'última creuada, 47. I el seu pare, 59, que era Sean Connery. El jove Indiana, 51. A Forbidden Ride, que sortia el Indiana Jones, 53. La Calavera de Cristall, 66. I ara, el Dial del Destí, 81. O sigui, 59 Sean Connery, 69, 79, 22 anys més vell que el seu pare a l'última creuada. Bueno, ja està dit, eh? El seu pare tenia 12 anys més que ell quan era el seu pare. També té gràcia la cosa, no? La cosa de l'edat amb l'Indiana Jones mana moltíssim.
Què hi fas tu aquí?
Rescatar-te!
Aguanta!
Indiana Jones, torna a l'aventura.
Tots quiets.
Hi pot haver turbulències.
Això de l'edat mana moltíssim, i el mateix Harrison Ford, quan analitza una mica tot aquest trajecte amb un personatge que pocs han tingut, excepte alguns bons i alguna cosa, una extensió similar, per entendre'ns, ho deia clarament al Festival de Canes.
I wanted to see a good movie. I wanted to see...
Vull veure una bona pel·lícula. Vull veure el final d'aquestes 5 pel·lícules. Vull arrodonir la història. Vull veure aquell home que depenia tant de la seva joventut. Vull veure el pes de la vida en ell. Vull veure com es reinventa. El vull veure en una relació, no en un simple flirteig. El vull veure en una relació seriosa.
I wanted him to have a deep relationship with somebody.
Jo no vull dir res més, perquè he parlat tant d'Indiana Jones i el Dial del Destí des de Canes, i la gent se'n va quedar mirant com dient, però a veure, ens estàs enganyant, no és possible. En fi, superat pels efectes acumulatius de la pel·lícula i per l'estructura típica de Missió Impossible i dels bons que hi adopta Indiana Jones, callaré i us deixaré a vosaltres dos. I qui sou vosaltres dos? El Pere Vall i Alfons Gorina, estàs amb nosaltres?
Sí, ara sí, sí, sí.
Ah,
sí, sí.
Perfecte. Doncs aquí tens el Pere Vall. Pere Vall, pots saludar el pare.
Què tal? L'altre dia ja el vaig felicitar just abans del passi de la pel·lícula. Però ho torno a fer, encantat de la vida.
L'Alfons, teòricament, està fora de servei, diguem, o sigui, està parat a l'ascensor en algun lloc, tornarà, però va dir, us imploro, sisplau, necessito expressar la meva opinió sobre l'Indiana Jones, i vaig dir, tot per tu i pel Pere Vall. No sé, qui vol començar dels dos?
No, comença tu. Jo només vull dir una cosa. L'única cosa que no m'agrada de la pel·lícula és una frase que li diuen en el personatge del Mads Mikkelsen. Li diuen, és vostè alemany, Boller. No es faci el graciós. Des de quan els alemanys no tenim gràcia?
Pere Vall, Karsunke.
Sí, que donen per sentat, no sé, Tony Herman és la demostració de que tenim gràcia. I parlant ja més seriosament, però aquesta frase existeix i l'haurien d'esborrar, és una pel·lícula, a part d'acció, és una pel·lícula trista, nostàlgica, que té una visió dels joves així com una mica negativa. Ell està fart de donar classes perquè els alumnes no presten atenció, estan allà mirant les musaranyes, i ell ha arribat a un moment que, gràcies a Déu, el jubilen. I diu, és que estic fart, que em donin una aventura. Llavors ve aquest personatge meravellós de la fillola, de la Phoebe Waller-Bridge, que diu, va, tens forces, als 80 anys, els ossos, arribem, val, endavant. I aquí, doncs, comença ja una aventura que té dos finals, un amb un lloc que no direm i un altre amb un personatge que no direm, meravellosos, que fan que potser en algun moment de la pel·lícula la trobo una mica allargada, però que té un desenllaç i té un resum del que ha sigut Indiana al llarg dels anys i té picades d'ullet delicioses. Alfons.
Un moment, Alfons, només diré que hi ha dues coses que adoro, que és l'aparició d'Arquímedes, ja no diré com i quan,
sí,
i
sí,
dos,
sí.
I dos, que Antonio Banderas sigui Anthony Quinn de Los Cañones de Navarone reaparegut en una altra pel·lícula. Alfons, tot teu.
Sí, no, res, home, jo només deia que després de 7 anys donant la turra, doncs era una mala coincidència que no pogués per fi parlar de la pel·lícula. No, a veure, subscric el que diu el Pere. A mi m'ha sorprès positivament, primer, que és el tipus de pel·lícula que jo volia veure realment. Volia veure una pel·lícula crepuscular, una pel·lícula un punt trista, fins i tot, perquè és l'edat del personatge, i que hagin respectat això en lloc d'intentar fer el que van fer en la quarta part, és a dir, tornar a imitar la trilogia original, que avui dia és inimitable, doncs crec que hagués estat un error, no? I en aquest han recuperat la textura de cinema clàssic, la fotografia, tot això que va substituir el digital a la quarta, en aquesta cinquena, per mi, està molt millor. És veritat, una mica allargada, però jo crec que la clau del que diu el Pere és els primers minuts, aquells minuts on ell està rejuvenit digitalment, seguit de l'escena que més li agrada a l'Àlex, que és la d'Indiana Jones llevant-se en calçotets en el seu apartament, perquè és els 10 minuts que et diuen allò va passar, va ser meravellós, però s'ha acabat, ara estem en un altre moment. I també hi ha aquesta idea, li robo el Fausto, però que té a veure amb això que ha dit dels joves al Pere, és la cosa aquesta de que Harrison Ford, que és l'actor que la Disney es volia treure de sobre ja d'una vegada, perquè recordem que Harrison Ford volia fer un Indiana Jones a canvi de sortir a les pel·lícules de Star Wars, és el personatge que encara ho fa tot per la màgia, per la fantasia, per l'aventura, i que en canvi Phoebe Waller-Bridge, que és el personatge que clarament la Disney ha volgut potenciar, que si es parla que serà la que seguirà la saga a partir d'ara i tal, ho fa tot pels diners. I jo crec que això, James Mangold, els ha colat un gol a la Disney al guió amb aquesta història maquíssima. Què més m'agrada de la pel·lícula? Que hi ha una escena subaquàtica, que és l'adaptació que mai vam arribar a veure d'Indiana Jones and the Fate of Atlantis, que és un dels millors videojocs que hi ha hagut mai. Els dos finals, és veritat, podries triar quin t'agrada més, però els dos són esplendorosos i meravellosos. I simplement desitjo que la pel·lícula fracassi perquè la Disney no tingui temptacions de seguir amb altres històries paral·leles i tal, que s'acabi aquí, que ho han fet prou bé, com a mínim millor que la quarta seguríssim, i per tant jo content. És el tipus de final que volia veure, tot i que no crec que sigui el que li agradi a la gent que la vagi a veure.
Jo només afegint una cosa, i és que, de tota manera, pel meu gust, no han pensat o no han sabut aprofitar un meravellós final possible en el moment que obren una tomba. No diré massa per no revelar, però hi apareix una mòmia. I en aquell moment jo estava segur que Indiana Jones trobava a Indiana Jones. I això era
no està mal.
Apoteosi, sí.
Era una cosa possible que hagués estat meravellós, no?
Sí, hagués estat molt bé, però al final que hi ha ara, a banda de ser maquíssim, no? Emotivament té sentit perquè és una forma de donar-li sentit al personatge, perquè si no, sí, efectivament, hagués estat brutal que, diguéssim, ja no quedant-li res a la vida, doncs es convertís ell mateix en història, no? Que realment doncs, és una idea molt potent, també. Mm-hmm.
Sí, és el que deia l'Alfons. Això, la fillola, el personatge aquest, és una pre-influencer, és una noia molt materialista, una mica superficial, i que gràcies a la companyia d'Indiana Jones doncs van tenint una mica que això de la història s'ha de respectar i no és una mercaderia per vendre, i aprèn algunes lliçons, a part de que l'ajuda doncs, a córrer i a esquivar les bales, però crec que hi ha bastanta crítica en el personatge d'ella.
Doncs, amigues i amics, aquí ho teniu, Indiana Jones i el dial del destí. Un últim intent, va. No la compro, però reconec que el cos vell de Harrison Ford em sembla la imatge perfecta que havien de filmar, a banda de fer reaparèixer a K.A. i a J.R.D. No dic qui són, però és bonic, és bonic. I encara haguéssim pogut fer algun arrodoniment més per acabar de perfeccionar-ho. Alfons, torna aviat. No podrem parlar de Missió Impossible, No comptarem amb tu perquè ja no hi haurà, ja no hi haurà finestra.
Però la setmana que ve hi ha programa, no?
Sí, evidentment.
L'haurem vist, per tant, podem fer un petit avanç.
No haureu signat alguna cosa que us impideix parlar d'ella?
Crec que s'acaba el dia següent del passi. Jo crec que arribem a temps. Jo crec que arribem a temps.
Però no podreu parlar de Barbie.
Bé, no, ho farem, tu, ja està. Alfons, descanseu, bona nit, records a l'ona, i Pere, nosaltres seguim endavant amb altres coses,
d'acord? Endavant.
Doncs vinga, anem-hi.
Bona nit.
M'agrada el teu calipso. Finestra. Therefore, from a logical point of view, better marry a woman uglier than you. From a logical point of view, always marry a woman uglier than you. Just be normal. Why do you look so stressed? Aisha, what led you to seek protection? You want me to say more? If you can. You just ask so much questions. Aisha, there's a letter there for you.
S'han estrenat dues pel·lícules amb nom de dona, reivindicativa i que té problemes per sobreviure al món tal com és actualment. Aquesta era Aisha, la pel·lícula de Frank Berry, rodada a Irlanda, amb una noia, Letitia Wright, nigeriana, que es troba en un limp absolut perquè arriba a un país que ha de ser d'acollida i l'acull, però no la volen. I llavors la sotmeten a una humiliació de gestions burocràtiques horribles, sense llibertat en realitat i presonera de la llibertat.
Però afortunadament troba la complicitat d'un altre ésser tan poc protegit i tan humiliat i tan poc triomfador com el personatge de Josh O'Connor.
Sí.
Que al principi no saps què li passa, però ja a la meitat de la pel·lícula ell t'explica doncs també el seu passat i que són dos personatges que es van observant, que es van esquivant, però que inevitablement cavalcaran junts, ni que sigui perquè tothom els està assetjant.
Pel·lícula emocionant i francament recomanable, Aisha, de Frank Berry, com ho és també una altra pel·lícula protagonitzada per una dona que es diu Uria, o Argelina, dirigida per Múnia Medur i que protagonitza Lina Hudry, que ja la va dirigir en una pel·lícula anterior on aquesta actriu era una noia que intentava fer moda femenina a Argèlia, una cosa absolutament clandestina i prohibida, com ballar és el que fa ella en aquesta pel·lícula per intentar trobar la veritat de la seva vida i del seu cos en una societat que no entén res en absolut.
¿Por qué han soltado a Ali?
Señora, los tribunales han cumplido con su deber.
Mire, un criminal anda suelto por ahí.
Conseguiré un abogado y juro por Dios que ese hombre volverá a la cárcel.
Ese no es el final del viaje. Es el comienzo de una nueva vida.
I hem trobat a la directora, a Múnia Medur, i com a mínim hem pogut intercanviar alguna cosa conceptual sobre aquesta pel·lícula Uria que ha arribat a les nostres pantalles.
Uria és una paraula que és el nom de la protagonista. Entenc que també vol dir llibertat. I, per tant, la paraula llibertat, en aquest cas, s'ha d'identificar amb la noia, però també amb l'esperit.
Sí, como bien has dicho, es el nombre de la protagonista, pero también es libertad en árabe, y yo quería pues hablar de este viaje de la heroína que va a atravesar, a pesar de los obstáculos y las dificultades, que sabemos que no es fácil conquistar hoy en día esta libertad, pero es necesaria, y sobre todo para las mujeres que viven en sociedades patriarcales, como puede ser la Argelia, donde la igualdad de la mujer no existe, y para poner en valor esta lucha y esto de ir hacia adelante.
Busca la seva forma d'expressió. A més, ha de més lluitar per superar les dificultats provocades per l'accident que li impedeix ballar i descobrir una altra manera d'exercir l'art de la dansa i de fer-se a si mateixa menys noble, per entendre's, molt més popular, però molt més creatiu també, i més lliure, no?
Oui, tout à fait. On a un personnage au début, Uria, qui
és... Sí, estoy muy de acuerdo. Es decir, al principio de la peli, la primera secuencia, por ejemplo, Uria empieza sola en una, bueno, danza clásica donde es muy rígida, donde el cuerpo es también muy rígido, con los zapatos muy, muy cerrados, y a medida que va avanzando la peli, y sobre todo después del accidente, pues empieza a liberarse, a reinventarse, y no tanto de forma individual, sino de forma colectiva. Y todas esas mujeres acaban encontrando esta forma de expresarse a pesar de las dificultades y empiezan a superar, pues por un lado, el cierre de la sala, por ejemplo, las dificultades individuales, el accidente, para crear este proyecto común, que tiene una forma también de clandestinidad, que es otra forma de expresarse, ¿no? La clandestinidad para superar todos los problemas que tienen.
És molt bonica la imatge d'Uria ballant al terrat de casa seva. Estem parlant d'una una certa necessitat de encara moure's en el món clandestí, com deies, però ella, al començament de la pel·lícula sobretot, i després també, va ballar en un lloc que ningú la pot veure, però que ella ho pot veure tot. És a dir, és un lloc totalment obert on ella pot exercir i poder tenir el món a sota, diguem, i volar.
Hi ha de l'envol, donc hi ha forcément de l'espoir, parce que lorsqu'elle démarre...
Cuando hablas antes del vuelo, de esta forma de volar, pues en el vuelo hay una esperanza, ¿no?, que es muy importante, y tanto al principio como al final, pues está en esta terraza, frente al mar, con un cielo azul, y esto, todo esto remite a imágenes de libertad y de liberación. Y bueno, es muy importante, pues, emancipar los personajes de los elementos de la naturaleza. Más allá de estas dos cosas, yo creo que hay dos cosas importantes: es la verticalidad de los cuerpos de las mujeres en oposición al mundo más nocturno de los hombres, que es más horizontal, de los combates de los animales, y esto era muy importante para mí. Y en cuanto al final, hay también una segunda cosa, que es este homenaje al mar, en general, al mar de donde desaparecen los que intentan huir del país, de su amiga Sonia, y es como una forma de adiós, ¿no?, de este homenaje final.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Per tu, Sílvia, Aixa i Úria, que vol dir llibertat. Queda clar?
Llibertat, em dones llibertat durant 30 segons?
Total.
Quins spoilers m'acabes de fer, Indiana Jones?
No, t'he fet
amb
cap.
Amb les cicles, una mica més i ja...
No tens ni idea de qui m'estava referint, ni idea!
Mira, ara
no
estem...
No vinguis aquí de xula,
no, tu, no, ara estem amb antena, després t'ho explico.
Va,
anem a notícies?
Ah, a veure.
I és que ja tenim els Oscars honorífics de l'any que ve. Primer de tot, tatam-tatam, Mel Brooks, que no sabem si arribarà o no arribarà a...
Sí, té 97 anys i...
Justet. Després, una altra és Angela Bassett,
que li donen,
per què? Per compensar el de l'any passat, per haver-li donat a
la Jamie Lee Curtis, ella va perdre i va fer una cara
de pomes agres, aquesta dona.
No s'ho mereixia,
Hem de repartir felicitat.
Ella, si de cas hagués hagut de guanyar l'any de Tina, llavors encara en parlaríem, però clar, era l'any del piano i no va poder ser. I el tercer, Carol Littleton, que és la muntadora de Steven Spielberg i que va muntar E.T. i també les pel·lícules de Lawrence Kasdan. Bueno, tampoc és que sigui... Però bueno, en fi, està bé.
The Flash fa una miqueta d'aigües a la taquilla i DC ja està preparant el seu nou projecte, que serà Superman Legacy amb James Gunn.
Per mi, molt millor que Indiana Jones i el Dial del Destí.
The Flash
és una obra mestra
absoluta. I ens Finestres li ha agradat a Àlex Gullina
Macià.
Li ha agradat The Flash.
A mi em sembla gloriosa, bellíssima, espectacular. Bueno, Pere, no em miris amb cara...
No. Jo...
D'Arquímedes que critica...
Gràcies per comparar-me amb un savi i inventor.
Era per la barba, eh?
No, ho sé.
Ja han trobat el cos de l'actor Julian Sand, que va desaparèixer quan feia una excursió per les muntanyes de San Antonio, Califòrnia. Recordem que ell va ser protagonista de diverses pel·lícules bastant destacades.
Bueno, 5 mesos, han trobat unes restes humanes i l'han hagut d'identificar per l'ADN, etcètera. Home, sí, esclar, evidentment, Los Gritos del Silencio, Una habitació con vistas, Gothic, Warlock el Brujo, que va ser potser el protagonista més important que va fer, amb èxit, a més, sortia El Fantasma de la Òpera, de Darío Argento, i acabava de rodar una pel·lícula amb Ethan Murray Abraham i Paz Vega.
I ara parlem de Tom Cruise, i ara que l'Alfons no m'escolta, seré una mica dolentota, perquè ell els té. És a dir, Tom Cruise és un senyor de negocis. S'estrena Missió Impossible 7 el dia 12. I què fa ell? Doncs es fotografia amb tots els seus competidors directes. És a dir, fotografia a Indiana Jones, fotografia amb un pòster de Barbie i fotografia amb un altre pòster d'Oppenheimer.
Cal defensar el cinema i és un senyor elegant i poca conya, eh? I per cert, l'Estat, per Anne Rice, l'autora d'Entrevista amb un vampir, l'havia de fer Julian Sands. I els productors van dir no, perquè és poc conegut, i li van donar el paper aquí,
a Tom Cruise.
I acabem amb una que potser us fa gràcia. Recordeu The Crown, la sèrie? Mm-hmm. Doncs sapigueu que d'aquí uns anys tindrem una sèrie sobre els de Mònaco, Los Grimaldi. Segur que Grace Kelly serà la gran protagonista.
Però si ja van fer la pel·lícula de Nicole Kidman i estava tot allà. Sí o no, Pere?
Però jo, com que sóc tan fan de Grace Kelly...
La gràcia és que la fan els propis nets de Grace Kelly.
Té tota la raó, Tom Cruise. Sobretot, 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 anem als cinemes. Per exemple, anant a la sala Montjuïc, que evidentment ja ha començat directament avui mateix les seves sessions d'estiu, com sempre. Clar que, segons com, el cinema es fa més fresca que a l'aire lliure veient pel·lícules, però, en fi, és l'estiu que tenim. Amigues i amics, Mireia Manent us presenta la Sala Montjuïc d'enguany.
Aquest any la Sala Montjuïc comencem aquest divendres, dia 30 de juny, i acabem el 4 d'agost, tots els dilluns, dimecres i divendres. Dins aquestes pel·lis més recents, èxits de l'any, Toda la vez en todas partes, la gran guardonada dels últims Oscars, Asbestas, la pel·li del Sorogoyen que ens situa en aquesta Galícia rural, aquest thriller tan intens i tan potent, no? Fabelmans, l'última pel·li de Spielberg que ens transporta a la seva infància i el seu vincle i els seus inicis en el món del cinema. I ens fa molta il·lusió també perquè aquest any projectem una de les pel·lícules mítiques de Spielberg, que és E.T. l'extraterrestre, que en els 20 anys de Sala Montjuïc doncs encara no havíem projectat i ens fa molta il·lusió. En aquesta línia de recuperar, no?, pel·lícules de culte, clàssics, projectem Seven, Fargo, del Joel Coen, Little Miss Sunshine, una proposta doncs per tota la família, i un dels clàssics entre els clàssics que segur que en aquest programa doncs us farà especial il·lusió, que és La finestra indiscreta del Hitchcock. Pel·lícules doncs amb un caràcter més compromès, no?, més de denúncia. Destaquem Argentina 1985 o El descubierto, X7, que ens parla de la investigació que va haver-hi dels abusos sexuals entre els productors de Hollywood i que va destapar tota aquella campanya del Me Too. Com a pel·lícules catalanes de producció d'aquí, destacar l'última pel·lícula de l'Isaac i la Cuesta, Un any i una noche, que és una pel·lícula magnífica. Com no, la Sala Montjuïc no podia acabar d'una altra manera que amb una pel·lícula sorpresa, que ja fa molts anys que ho fem així, i ens fa molta il·lusió veure que a hores d'ara doncs, ja hem venut un terç de l'aforament de gent que no sap què programarem i que ve doncs, confiat que veurà una bona pel·lícula i que serà una bona cluenda d'aquest estiu a Sala Montjuïc.
Happy Easter! You...
Aren't you ready yet? Just like a man. Sam, will you get his jacket?
I'll get it.
You're going to be late, you know.
Late?
For the Easter parade. We had a date. Remember?
Sí, a veure si anem a la fresca o passejar per la cinquena avinguda per celebrar que ha arribat la primavera, que és el que feien a Easter Parade, un musical que no es va estrenar mai al nostre país, Judy Garland, Fred Astaire, Charles Walters, en fi, gloriós. Avui ha fet 75 anys Easter Parade i ha fet 90 una actriu amb la que acomiadem la primera part del programa d'avui, Pere. No sé si recordes Lea Massari.
Crec que la recordo.
Doncs retiradíssima del cinema fa molts anys. Descoberta a l'aventura, va treballar amb Saura, Llanto por un bandido, El perro, Volver a vivir, però bàsicament la mare de Le souffle coeur i un fotimer de pel·lícules de primera categoria com Alonso Anfan o Cristo se paró en Éboli. Llàstima que aquestes actrius desapareguin de la memòria popular. Sort tenen de La finestra indiscreta, que apareixerà a la Sala Montjuïc perquè li farem aquest homenatge breu de final de la primera part de deixar-la cantar en un programa de la televisió italiana.
È una canzone brasiliana. Il titolo brasiliano è A fabbrica.
A fabbrica fa assim, tiquitim plim, tiquitim plim plum, tiquitim plim, tiquitim plim, tiquitim plim plum. Pra se viver é preciso da mulher, mas como é que uma mulher vai viver com um homem sem dinheiro? Pois muito bem, é preciso trabalhar. E o trabalho de um duro danado, apertando parafuso pra lá e pra cá. Morena, você bem merece tudo o mundo que eu não dou, carinho e tudo que eu tinha pra lhe dar. Morena, você bem merece tudo o mundo que eu não dou, carinho e tudo que eu tinha pra lhe dar. Mas eu já sonhei, tiquitim.
chiquitim-blim, chiquitim-blim-bum, que não se tinha mais que pagar o aluguel. Chiquitim-blim, chiquitim-blim-bum, e se comia bife, batata e até pastel. Chiquitim-blim, chiquitim-blim-bum, que era dono de uma roda gigante carrossel. Chiquitim-blim, chiquitim-blim-bum, uma menina cheirosa e parecida com nós dois, que sorriso tão rosa, tão cheio de graça, morena me deu. Mas a danada da fábrica pintou. Que sorriso tão rosa, tão cheio de graça, morena me deu. Mas a danada da fábrica pintou. Eu sonhei, eu vim trabalhar, mais acordei. E acordei, e acordei, eu vim trabalhar, mais acordei. E acordei, e acordei, eu vim trabalhar, mais acordei. E acordei, e acordei, eu vim trabalhar, mas eu sonhei, eu sonhei, eu sonhei.